Surto a fumar i els titulars confirmen el que ahir predeien. Suco el dit índex al cafè i espero que el carrer em respongui. No t'he trucat, demana temps, domesticar la part salvatge. Els núvols ho fan, però jo no en sé, creixen a l'hora que avancen.
Aquest tema anomenat Subterfugi allarga la vida de l'últim treball del santcugatenc Gerard de Pablo amb nom artístic Pantaleo. De moment, aquest 2023 té previst continuar de gira de presentació del seu últim disc, Afluents.
Que desitja el que no em vols donar.
Música local, com cada divendres a un quart de nou del matí, per començar la tertúlia cultural de Sant Cugat. Avui parlarem d'art a Sant Cugat i ho fem amb artistes. Però abans fem repàs de l'agenda dels propers 7 dies amb una selecció de l'Àlex Berenguer que ens apropa el Sergi Crusells.
Doncs comencem amb el teatre, sobretot el Teatre Auditori, començant per avui mateix amb l'òpera dels Amics de Simfonova, amb els fragments operístics de 5 personatges populars. I demà dissabte, un clàssic, Muerte de un viajante. Tots dos espectacles comencen a les 8 de la tarda i les entrades es poden comprar a la pàgina web del Teatre Auditori a un cost de 28 euros. Seguim al Teatre Auditori perquè diumenge al matí hi ha teatre en família, amb un vestit nou per l'emperador, de la companyia La Pera Limonera. Les entrades, també a la pàgina web del Teatre Auditori, costen 10 euros. I sortim del Teatre Auditori, encara que seguim sobre els escenaris, ara anem al Teatre Mirasol, amb l'obra La Nina Trencada, a un preu de 6 euros, a centresculturals.santcugat.cat. Ara ja sí, passem al següent bloc d'actes. Comencem amb el 20è seminari Pensament per la Pau, desmuntant l'odi, creant nous relats. El seminari es farà a la Casa de Cultura i es podrà veure 2 dies. Avui a les 6 de la tarda i demà a les 10 del matí. També es podrà seguir per YouTube a través del canal d'Universitat Internacional de la Pau. Per acabar aquest bloc, dues conferències més. La primera sobre el Macbeth de Verdi, dins del cicle Òpera entre copes, el dimarts 14 de febrer a l'Ateneu a les 19 hores. I La Fortuna de la Vida, amb l'astrofísic Joan Anton Català a l'Arxiu Nacional de Catalunya, dimecres vinent a les 6 de la tarda. Ja per acabar, un parell de recordatoris més. El primer, dijous 16 de febrer, es faran els primers actes de carnaval que se celebrarà el pròxim cap de setmana. I que el pròxim dimarts 14 de febrer, Cugat Mèdia celebrarà el Dia Internacional de la Ràdio amb la gravació del programa Connectats en directe i en públic des de la Casa de Cultura.
Doncs ara sí, comencem aquest espai coneixent els protagonistes, que ja tinc aquí al meu costat a la taula d'avui, de la tertúlia d'avui. El Lluís Ribas és pintor i hiperrealista. Hola, Lluís.
Hola.
Què tal?
Bon dia.
L'escultor Pep Codó.
Bon dia.
Apropa't el micro, bon Pep, que si no et perdem. A més, tens una veu important.
Sí.
El pintor Sergi Barnils. Hola, Sergi. Què tal?
Bon dia. Bon dia. Gràcies.
I l'artista multidisciplinar Carmen Anzano. Què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia. Primer us volia, per contextualitzar qui sou, què feu i si algú us vol conèixer i us vol descobrir o continuar descobrint-vos, Expliqueu-me, què esteu fent ara mateix? En el present? O en el futur immediat teniu...
A veure, el present sempre treballo en el taller inventant històries. Però tinc el projecte de fer una retrospectiva. És una cosa que em fa molta il·lusió i no sé quan serà, però hi estic treballant, perquè és un tema més conceptual que anar fent obra, no? És mirar el per què he fet l'obra durant tota la vida i veure la junta em farà molta il·lusió.
O sigui, és recuperar tota l'obra...
Sí, o una representació de cada època, de cada època. Tot això s'ha de contextualitzar i això ho ha de fer un intel·lectual, perquè jo treballo però no sé per què a vegades, i m'agradarà veure el per què he treballat.
I de moment t'està donant alguna pista de la teva evolució?
Sí, el que estic veient és una sorpresa. Estic veient que estic fent el mateix tota la vida.
T'estàs descobrint a tu mateix,
sí,
d'alguna manera.
Sí, una mica sí, perquè quan vaig començar tot era futur i el futur no el coneixes. Ara ja conec el meu futur de quan era jove i veig que té una relació, que està molt lligat des de la primera obra a l'última, crec.
D'alguna manera, amb la vostra obra, és una manera de mirar-vos a vosaltres mateixos, d'analitzar la vostra vida. Després en parlarem d'això, perquè el Sergi també em va explicar que volia parlar del que l'inspirava. Sergi, ara mateix, què estàs? En què estàs treballant?
Ara, no, esclar, jo crec que igual que el Lluís, el Pep, la Carme, el que ens agrada més és estar a l'estudi, al taller, treballat, no? Però, esclar, sempre hi ha d'haver projectes. Ara... En el meu cas estic preparant una per Bèrgam, a Itàlia, una individual. Després una altra a la galeria Atelier de Barcelona, que justament ahir va inaugurar la Carme, una exposició esplèndida, esplèndida, que jo recomanaria a tothom que l'anés a veure, que es diu Entramats.
Entramats, sí.
I després una col·lectiva a Lleida, l'Espai Cavallers, que també es va inaugurar, i sempre hi ha projectes. Ara, penso que l'important és tampoc agafar masses compromisos, crec, perquè ara ho parlàvem amb la Carme venint, que quan tens masses projectes que s'ajunten tots, no deixes que l'obra maduri bé, que reposi, les presses no són bones conselleres en art. I a mi m'agrada més treballar, saber que tinc un any per endavant, per treballar l'obra i vagi madurant. I sobretot ara que, de més jove, poder no tant, però ara cada vegada valoro més, en el meu cas, la qualitat de cada obra, no la quantitat. Que cada obra sigui una experiència i sobretot transmetre a l'espectador, que és una de les nostres missions, no? Comunicar-nos amb l'espectador.
Això vol dir, Sergi, que ha hagut en algun moment de la teva carrera que t'has centrat més en la quantitat? O t'has vist obligat a fer-ho?
Sí. Sí, ara fa 25 anys que treballo a Itàlia i la galeria que és a Milà, hi va haver uns 14 o 15 anys frenètics, perquè era l'època abans del 2008, que encara no havia vingut la
crisi
i tot això. I, esclar, hi havia moltes exposicions. I ara, si veiés algunes d'aquelles obres penjades, poder els altres no se n'adonarien, però jo sí, diria, ai, Bernils, aquí vas córrer massa.
Et reversionaries a tu mateix, agafaries aquella
obra. Em renyaria jo mateix i diria, aquesta va sortir abans d'hora de l'estudi. I això no és bo que ho diguem, però jo ho dic, perquè, escolta... Aviam, hem de donar, penso, cada dia més importància que cada obra sigui una obra feta amb excel·lència i posar-hi la nostra ànima, el nostre esperit, i que quan surti de l'estudi diguis com he disfrutat amb això i com vull que disfrutin els altres, perquè és la funció de l'art, no?
Però això no us passa a tots quan veieu una obra de fa 20 anys, 15 anys que aniries i la perfilaries?
Jo crec que s'ha d'entendre, vull dir, però és que jo sempre ho dic, és que si no hi hagués hagut aquell passat no teníem aquest present, vull dir, és conseqüència del teu camí. Jo no renego mai de res el que he fet, vull dir, bueno, s'ha fet i gràcies a allò estem aquí, vull dir, ja està, no renego. Penso que són etapes i que vas aprenent, com tot, fas un aprenentatge a la vida, després veus les coses de diferent manera. Tu ara m'estic que jo era un pintor hiperrealista. No, ja no, no sóc, he canviat totalment.
És cert que el 70 i pocs...
He canviat.
Has canviat, has fet aquí un gir que ara explicarem, que em sembla molt interessant.
Però vull dir que, bueno, jo no renego res, perquè quan es va fer allò, és que creies en allò, volies fer allò. Per tant, no hi ha res que renegar, vull dir, però sí, clar, trobes coses. Però mira, ahir vaig anar al museu d'allà a Masnou i vaig veure un quadre meu que em va emocionar el cabell. Hi havia una noia i em va emocionar el cabell i, cony, doncs mira, en tant sortia algú molt bé i ja està, no cal renegar perquè estem, te repeteixo, estem aquí perquè tenim el passat aquest que tenim.
Doncs parlem, digues,
no crec que sigui una qüestió tampoc de renegar, però d'exigir-se. Jo és que cada vegada m'estic tornant més exigent amb mi mateix i bueno, perquè, no és renegar. Però
jo
és...
per aquell moment ja ho feia, jo darrere cada tela meva poso un sello que dic, no n'hi sapigo més. Sí, és una declaració d'intencions, no n'hi sapigo més. Per tant, jo, aquell moment, ja volia fer tot el que jo sabia fer, ja està.
És el que deia Lluís, parlava més aviat de les presses, eh?
Que les, són bueno, sí, perquè han passat uns anys bojos, tu parlaves de Milán, però jo també tenia uns anys bojos a Estats Units, que anaves i deia, no, tens de fer una... Sí, però bueno... Si fem el que creem,
forma part. Temps també et dona
El
temps et dona una distància que això et fa valorar. I aquesta valoració també és un aprenentatge, perquè jo tinc obres que fa molt de temps que en aquell moment no les valorava, per dir, no m'acaben d'agradar, les deixo i passa el temps i dic, pues no, hi han coses que les recuperes i dius, pues mira, jo que no m'agradava tant, ara m'interessa, o veig que és més potent del que jo pensava. I també és la contrari, l'altra part d'una obra que t'ha entusiasmat i que després passa el temps i dius, pues no. I després hi han obres que es continuen mantenint en el temps, que cada vegada que la veus t'aporta pues, com una satisfacció de dir, m'identifico, i això és el que te satisfà, no?
I cada obra està molt lligada al context del moment, no? Una obra descontextualitzada, com deia Sergi, té molt a veure amb l'època abans del 2008, que ho teníeu molta petició, entenc, d'obres. Carmen, ja que has estat l'última en parlar, què estàs tu? A més, ho tens molt recent, el teu present artístic.
Bé, ahir, com va dir el Sergi Bernil, va inaugurar una exposició que es deia Entramats, que és tota una sèrie que vaig fer durant un temps, que m'interessava molt pues això, el tema de lligar les peces en cintes, perquè a mi també el que m'agrada molt és diferents materials, no? Com contrastar pues, una tela, una roba, una cinta amb un vestidor que és més rígid o amb una peça metàl·lica. Llavors m'interessa molt el contrast de materials, i en aquesta sèrie pues, és un conjunt d'una època determinada que vaig treballar amb tots aquests conceptes.
I això, fa quan vas fer aquesta...
Aquesta obra ja fa de temps. El que passa és que el galerista va venir... Bueno, els galeristes van veure aquesta col·lecció i els hi va interessar. I llavors van dir, bueno, ja està feta, vull dir, ja està assumida, en el sentit de que tant a ells com a mi m'interessa, i llavors hem fet aquesta exposició. I la veritat que estic contenta, molt contenta.
I tu al taller estàs treballant?
Sí, al taller treballo també, i és el que diem, a vegades no vas evolucionant, però sempre et queda aquella part que és teva, no? I que d'alguna manera va fluint, però que va sortint en les següents peces de la teva obra, no? I jo, clar, tampoc no m'he deslligat de trames d'aquests materials i d'aquest concepte.
Molt bé, Lluís.
Digui'm.
Tu també estàs ara ocupadet.
Ara molt, és la primera vegada, sí, és la primera vegada que m'ha passat. Estic a Masnou i després estic al Museu de Benicarló. O sigui, Masnou és una sala molt petiteta, o sigui, i Benicarló no. A Benicarló ocupo tres sales. O sigui que sí, mai m'hi ha passat fer dues coses al mateix temps. Però quan, bé.
I quan teniu alguna exposició, heu d'anar... Cada quan heu d'anar a visitar-la? Per inaugurar-la?
Per inaugurar, i bueno, jo a Benicarló faré una visita guiada un dia d'aquests i ja està. I a Masnou ni això, ni de... Ahir vaig anar perquè em feia gràcia anar al meu poble i vaig anar al Masnou, però bueno, no. Jo particularment no hi vaig.
Pep, en el teu cas tenim obres al carrer
sí.
Que passejant les podem admirar.
Sí. Això és un tema que m'interessa molt, l'obra pública. Hem de tenir en compte, els que estem aquí, que l'escultura té un procés una mica complicat. Es pot comparar una mica amb l'arquitectura, amb el sentit de que tens primer un projecte, després has de fer maquetes, després buscar el material i executar-ho. Això moltes vegades costa que la primera idea quedi reflectida en l'obra final. Jo sóc molt metòdic, m'ho estudio tot molt i faig servir un sistema que el segueixo des del primer dia a l'últim. L'obra pública em fa molta il·lusió, perquè primera perquè la veu tothom, però és un tema que sempre m'ha interessat. Recordo quan començava amb l'escultura, l'Escola Massana, per exemple, això era als anys 60 del segle passat, i hi havia una discussió si l'art ha d'estar al servei de la gent o és un tema especulatiu o és un tema elitista. Això era una discussió perquè era que en parlàvem molt sovint. Jo, viatjant per Europa, vaig veure que hi havia molta obra contemporània als carrers, i en canvi aquí no, aquí vam deixar de fer obra pública al segle XIX, que eren escultures representatives o commemoratives, però no hi havia obra d'autor contemporània. I defensava aquest tema, jo ja en parlava, deia que no era prostituir-se amb la teva idea de fer obra per encàrrec. I això ho he conservat tota la vida i m'ha agradat molt. És a dir, que t'encarreguin una obra específica per un lloc concret, estudiar el lloc, fer un projecte, desenvolupar-ho i acabar amb una obra. El que no estic gens d'acord és una cosa que està passant ara, que és ara, a veure, els ajuntaments suposo que no tenen criteri i accepten qualsevol donació d'un aficionat o de qualsevol persona que vol tenir una obra pública. Ja dic que això el segle passat no passava, no hi havia, i ara en canvi és tot el contrari. Jo crec que les escultures públiques les ha de fer i dissenyar professionals, però ara està passant una cosa que no m'agrada gens, que és un senyor o senyora que un dia fa una escultura i ja l'està donant perquè li posin al carrer. I el carrer mereix un respecte perquè és de tots. I hi ha d'haver coses bones, no sense criteri ni sense... Ara també està de moda això que en diuen els processos... com en diuen això? Procés... Això de que la gent opina.
Els participatius.
Participatius, també estic en contra. Jo quan... m'han hagut d'operar del ronyó, no he fet un procés participatiu amb els veïns, he anat amb un lloc, amb un especialista, no? Amb escultura hauria de passar el mateix.
En el que és l'art a la via pública, amb les vostres disciplines, com ho veieu?
A veure, a mi també m'agradaria tenir obra pública, saps? Perquè també m'agrada molt l'escultura, la instal·lació i tal, però clar, jo reconec que es requereix pues, tot un estudi de fer una escultura pública, que uns materials, una instal·lació, que vull dir que també comporta pues, uns enginyers i les peces són molt grans, vull dir que és un equip, no? És un equip. I que sí que és veritat que no es pot posar qualsevol cosa en un espai públic, s'ha de posar algú que tingui presència i que estigui ben estudiat. A mi sí, com ja dic abans, com he dit abans, sí que m'agradaria, no? Jo faig maquetes petites i tal, però reconec que això és bastant complicat perquè has de fer l'escultura a escala. Una escala que requereix pues, tenir uns tallers, uns materials, treballar en petit, projectat en petit, tot és més fàcil, no? Però quan ja es necessiten dimensions potents i en un entorn, perquè clar, no és posar qualsevol cosa allà, sinó que tot el context del paisatge implica uns estudis que és més complicat.
En el món de la pintura és complicat, però sí que veiem molta pintura a l'exterior.
Sí, bueno, ja a València ara han fet aquests grafitis tan grans a les parets mitjaneres que hi han peces increïbles, vull dir que han aprofitat les parets aquestes que no serveixen per res per transformar-les i trobo que està bé.
Us heu proposat?
Perquè s'ha posat molt de moda ara l'art urbà. Sí. I llavors aprofiten...
Sí, però València fa anys, ja fa molts anys que ho estan fent, han sigut molt pioners amb això. València.
Home, perquè d'alguna manera jo crec que l'ara ha de sortir al carrer. Vull dir, no es pot quedar només al taller, sinó que s'ha d'activar i que estigui dins de la ciutat, no? I de la societat, i que formi part d'un entorn, no? Perquè sempre estar allà al taller, fer obra petita, recollida, i no que surti.
Jo crec que, clar, en el cas de la pintura, com que treballem amb materials que són delicats, no? Jo vaig veure un mural preciós del Kate Haring a Florència i, clar, ja feia molts anys que l'havia pintat i ara ja està perdent. Treballem amb uns materials, pigments, que són al·lèrgics al sol, massa llum, etc. Jo penso que està molt bé. Jo mateix amb l'Ateneu fa molts anys vam fer un aquí a la carretera Cerdanyola i també s'haurà d'anar pensant en restaurar-lo, perquè és clar, i això que ho vam fer amb pintura molt, molt bona, no? Jo penso que, com que el museu és el lloc més adequat per la pintura, no? I amb espais públics tenim aquest repte, a no ser que el pintor doncs es dediqui a fer coses més aviat tridimensionals, escultòriques, però nosaltres jo crec que som, igual que el Pep és escultor i s'ha dedicat tota la vida a això, els que ens dediquem a la pintura, quan ens posem a fer escultura, sí, d'acord, però poder fugim una mica d'allò que dominem, no? O no dominem, però que ho hem fet sempre, no? Per tant, jo penso que és bo que aquests grafitis que veus al carrer, que hi ha veritables obres d'art, eh? Però tenim aquest problema, no? Que s'ha de protegir molt bé perquè es conservi, etc. Però és maco, que fer participar els altres del nostre treball pictòric i que ho vegin al carrer. Ja que, per desgràcia, ahir ho parlàvem també a la inauguració de la Carme, jo parlàvem amb el galerista, no es visiten tant les galeries d'art com abans, no? No es trepitja tant la galeria. Doncs bé, el carrer és un bon lloc. Sí. Per...
Bueno, però aquí hi ha una discussió, perquè aviam, el que tindrem de fer una reflexió. Jo, per què la gent no va a les galeries? Algú hem fet malament. I aquí parlo que jo tinc una galeria fa 25 anys. Algú hem fet malament. Perquè en canvi els museus cada dia són més visitats. Te'n vas a Madrid a veure, ara exactament no sé el que estan fent, però si igual te'n vas a la Reina Sofia i tens cua per entrar. Què hem fet malament? Vas a Prado i hi ha cua per entrar. Algú s'ha fet malament. I això jo crec que tenim de ser, perquè aquí participem tots, no és només un element, sinó que participem, algú hem fet malament entre tots. I després la gent no va a la galeria.
Una cosa que vam fer malament als anys 80 es va abusar de la gent venent els i coses dolentes a preus molt alts.
Pues ja està,
ara s'està pagant.
Pues
i el dels museus, que dius tu que hi va molta gent, sí, però també hi va molta gent a entretenir-se. Cada dia hi ha més jubilats que no saben què fer. No. Els caps de setmana doncs, se'n van a un museu.
L'estereotip d'anar a veure obres ha canviat per anar a museus?
No ho sé, jo crec que hi ha d'haver de tot, però a mi m'agrada una societat sana, seria la que tindria galeries i que la gent hi entrés i compressin. Però també una societat sana demana que la gent vagi als museus. Quan jo començava als museus no anava ningú, anaves al Museu d'Art de Catalunya, el que és el MNAC ara, i estava sol. I ara està ple de gent, però una mica van a entretenir-se, perquè no saben què fer. I diu,
no.
Anar al museu... Sí, home, sí,
van allà, s'ha posat de moda.
No,
és de moda, no. No els
agrada. S'han posat de moda, ja
està. S'han tornat més dinàmics, també. Fan més activitats.
A veure, però...
I canvia, clar, estem en una societat dinàmica. Llavors ha canviat el sistema de consum, de tot.
Sigui entreteniment.
Jo sí, no crec... a part d'entreteniment, és bueno, allò que diuen de turisme, no? Arte de turisme, sí, de cultura.
Perdona,
sí.
Això que dèiem de les galeries, que no són, que és cert, no? Que no els visiten com abans, però jo crec que el problema ja ve de l'origen, que a les escoles s'hauria de fer estimar els nens l'art, des del principi.
Això és una altra cosa molt important.
No es pot improvisar. No. Mira, el Joaquim Pla Ferreres, d'aquí Sant Cugat, jo crec que és modèlic amb això, Els nens, la part plàstica, la cuiden molt. I aquests nens segurament tindran més ganes d'entrar a les galeries d'art quan siguin joves i adults que no pas un que no s'hagi format en aquest aspecte. Per tant, és responsabilitat bastant també de...
Mira, jo estic feliç a Benigarló perquè per allà passaran totes les escoles i tots els instituts. Tots passaran. Ja pots fer.
Què vols dir que ara no?
Aquí jo mai he vingut a una escola a la meva galeria. Jo és el que estic dient. Allà passaran tots. O sigui que també hi ha els governs municipals que vitalitzin això, que facin activitats amb això. No es fa. O sigui, jo crec que és el que deia en Sergi, té raó. O sigui, aquests nens s'acostumen a anar a veure, i encara que no els agradi, perquè jo sempre dic, encara que no t'agradi, però és interessant mirar. Mira, jo hi ha un pintor, que em fa vergonya dir-ho ara, però és veritat, de Masnou, que és en Villà, que a mi no m'agradava gens. I ara m'encanta. Vull dir que... però, esclar, jo estic acostumat. Jo anava a la Parés a veure amb aquest senyor i no m'agradava, però hi anava. Perquè una cosa molt important també amb l'art, que la meva mare, això m'ho va ensenyar, la meva mare era una peixatera, però molt sàvia. Em va dir, Lluís, criticar qualsevol tonto és capaç de fer-ho. Busca lo positiu. Aquí hi ha lo intel·ligent, lo que costa. I llavors jo sempre procuro, davant d'una obra d'art, tindre el respecte per qui l'ha feta i intentar... Llavors decideixo que no m'agrada o que no m'interessa gens, però respecte a aquest, perquè dono per entès que espero que tots siguin honrats. Bueno, aquest senyor ha fet la feina honradament.
Perdona, però jo sóc de ser bastant tonto o... perquè m'agrada molt criticar i sóc molt crític i crec que podem de ser.
Sí.
El que és dolent és dolent i el que és bo és bo.
No, això és una altra cosa. No dic, no dic que ho trobis tot bo.
És que nosaltres tenim
l'obligació
de ser rigorosos.
Però respecte a qualsevol... No, però respectar-la sí, naturalment. Perquè ningú tenim...
Jo
respecto qualsevol feina de la gent.
No.
Ara, doncs, no m'agrada. I ja està.
Bueno, a veure...
També hi ha una cosa important, Tinguem en compte que a vegades la història de l'art s'ha demostrat. Els impressionistes, per exemple, no agradaven pràcticament a ningú. La gent escopia en els seus quadres, i no parlem d'en Miró, i els trencaven, es pot dir. I a poc a poc...
Sí, però qui ho feia?
El que primer no agrada, després acaba... que ho anem assumint. L'abstracció, al principi, era una cosa per quatre. I ara la gent s'hi va ficant i molts ho senten de debò, altres ho fan veure. Però vull dir que també hi ha això, no? Que...
Sí, però jo parlava des de dins, l'obligació de l'autor, no el públic que pot ser el que vulgui. Els autors tenim l'obligació de ser rigorosos i criticar, i crítics.
No, ja ho sé.
Home, jo estic molt decebut amb la quantitat d'artistes que hi ha avui dia i no pot ser, no tothom és artista, ni tothom... és pintor ni és escultor.
Ja, però és el que dèiem abans, que diem que la gent no va tant a les galeries i això, però també avui dia estem en una dinàmica que la imatge s'ha imposat molt. Llavors tenim Instagram, tenim Facebook, tanta imatge que jo crec que arriba un moment que hi ha una saturació i la gent consumeix molt ràpid. Sí. Llavors anar a una galeria requereix un esforç, dedicació, un temps, perquè no es veu el mateix una obra, doncs com l'exposició, que veus tot una...
Respirar-la.
Clar, respirar-la, viure, dedicar-li un temps, i això requereix aquesta part d'esforç. Què passa? Que ara consumim molt ràpid i que sigui divertit. Llavors, per això, les fires d'art, tothom, ja les galeries han de sortir a fora, a fires d'art i tal, perquè en aquell moment, què passa? Que hi ha un món de gent, que és, hi ha comissaris, hi ha artistes, hi ha galeristes, que es concentren i és com que fas tot el ritual. I, en canvi, l'altre, d'anar a la galeria i tal, és un procés més lent. Sí, i jo crec que aquesta dinàmica és el que està fent que hem de canviar.
Carme, quan dius que sigui divertit, vas a algunes fires i sembla més aviat la fira dels invents, a veure qui la fa més grossa. Fira d'art contemporani. Que, esclar, però allò és molt original poder el primer any. Després, si no té consistència, cau com un... O sigui, que és veritat el que diu el Pep, que, a veure, un mateix s'ha d'exigir i l'obra ha de sortir, doncs...
El que passa que és això, comencem a formar part de la cultura de l'entreteniment.
Doncs hem de deixar enganyar,
Hi ha escultors que fan escenografia, més que escultures.
Clar.
I després hi ha gent que fa escultures sense haver-ne après. perquè hi ha màquines que ho fan. O sigui, nosaltres tenim un problema. Bueno, jo no tinc cap problema, no, perquè puc utilitzar màquines, però hi ha gent que utilitza màquines sense abans haver madurat una obra ni saber el que és.
En pintura també, també, a través de l'ordinador.
Sí, ara, bueno, i ara que ha sortit tot això de la intel·ligència artificial, ja em diràs.
Tots quatre porteu uns quants anys a Sant Cugat. No sé si algú de vosaltres ha nascut a Sant Cugat.
Ell i jo. Bueno, tu no, vas deixar l'ara
a la Guinea. Sí, però el Pep també s'hi va estar per allà.
Sí, eh? Aquest és
no
un
nexe. No feia tanta fresca com aquí.
Perquè a més, les vostres famílies us coneixien.
Sí, els nostres pares. El seu pare va anar, va ser un pioner. Se'n va anar a l'Àfrica molt jove i va acabar formant part d'una empresa que quan necessitaven professionals venia a buscar-lo a Sant Cugat.
Aquí a Sant Cugat?
Sí, i un d'ells va ser meu pare i se n'hi va anar, i jo també.
El pare era dels bons d'allà, sí, sí.
Un germà petit meu també hi va néixer.
Tu no hi vas néixer, però en canvi te'n recordes.
Sí, jo me'n recordo perquè vaig estar, ja era grandet, dels 10 o 12 anys.
Sí, sí, sí.
Quan va néixer el meu germà, vaig tenir un disgust perquè em deien que seria negre.
Sí, sí, sí.
I quan el vaig veure...
El Pere.
No, el Carles.
El Carles.
I jo pensava arribar a Sant Cugat amb un germà
negre. Aquí ho deia negre. Tothom, sí, sí.
Sí. Ah,
sí. Quan jo vaig arribar a la Guinea, també, ai, ells pensaven que aquest nen era negre. Sí. Aquí a la plaça, que vivien els meus avis.
Bueno, amb ell li feien broma, però jo m'ho vaig creure.
Tu vas viure allà uns quants anys.
Un parell d'anys, sí.
I t'ha influenciat, us ha influenciat d'alguna manera? Tu no crec que ho recordes.
No, no, sí.
Però a través del teu pare, segurament sí.
Però no només pel fet d'haver-ho viscut d'una forma massa conscient, sinó inconscient, clar. Jo estic convençut que mentre estàs al ventre de la teva mare ja t'estàs formant.
Sí,
sí, sí. I després, el primer any és cabdal, per un ésser humà. Doncs si vam estar allà un parell d'anys, els primers anys, és important. El Pep encara més, perquè era més conscient que jo. Però jo crec que ens influencia inclús amb la nostra activitat artística, clar que sí. Perquè ho vivim inclús amb la família. A casa meva, constantment estàvem mirant fotografies de la Guinea, coses, objectes escultòrics...
Era molt peculiar el tema i molt impactant per una família de Sant Cugat anar a un lloc tropical a mitjans del segle passat. Era, et dono una idea, és de fer un dia algun estudi o una trobada de les famílies que van estar allà.
Sí,
n'hi ha moltes a Sant Cugat.
Exacte, perquè a Sant Cugat hi va, déu-n'hi-do la gent que hi va anar.
I totes aquestes experiències que han comportat. Altres nexes, per exemple, és una escola d'una senyora que es deia Teresa. Ah,
Ferrés.
Teresa Ferrés. Teresa Ferrés, crec que...
Gairebé tots hi hem passat, no?
Sí?
No, jo no.
Tu, per desgràcia, hi vaig passar.
Jo vaig arribar aquí el 79, o sigui que no.
Home...
A quina època?
Teresa Ferrés, l'any 60. L'any 60.
És la primera escola?
Tu quan hi vas anar abans?
Hosti, jo, com que no servia per res més, al meu pare li van dir que per estudiar desenganya't.
Tots els que fem això.
I llavors em va posar amb la Teresa Ferrés per començar a dibuixar. I allà fotia estampetes de sants i verges.
Sí, sí, que dibuixi.
Que jo, que sóc ateu, ja ho era quan tenia 10 anys, doncs imagina't. I no vaig
però tu no recordes, Pep, aquella olor que feia aquell estudi de la Teresa? Tu te n'has de recordar més,
home,
perquè
sí.
És una mica més gran.
I on estava situat?
Una olor a la caixa de Terrassa dalt, un pis, aquí a l'Avinguda Rius i Taulet. Tu entraves allà, perquè a més era una senyora que havia estudiat amb el Dolors Valls, que era un professor d'art a Barcelona, i volia que aprenguessin bé a encaixar les tintes de traspàs, ombrejar i tot, però allò ja feia una olor de materials, jo crec que allò ja ens va impregnar.
Tu vas anar a l'escola nova, jo vaig anar a casa seva aquí al Santiago Rossinyol, l'altre, vull dir, som més gran que tu.
Ah, de Cal Tatet.
De Cal Tatet, i ella es va apuntar de monja i ho va deixar, no sabem per què.
Per això feia estampes.
Sí. I ens feia resar el, no sé com es diu, tu ja entendràs, allò del migdia a les 12.
L'Àngelus. A mi això
jo hi anava a la tarda.
A mig de la classe. Paràvem i havíem de fer el número aquest. Jo que ja et dic que ja era teu en aquella època, vaig reafirmar. Bueno, res, aprendre a dibuixar no. El que passa que ell és molt respectuós i suposo que hi té...
No, jo,
tens un reconeixement.
Però vaig passar 15 dies també que vaig ser ateu, però ara cada vegada m'omple més aquesta relació amb Déu. No la religió, perquè la religió ens ha fet perdre La relació, sí, la sí. relació.
No, si jo t'entenc perquè sóc ateu, precisament. Sí, no, és veritat, eh? Jo respecto molt la gent que creu i els idealistes, no?
Una altra escola, la Massana.
Aquí...
Aquí heu coincidit?
Vaig estar al 63, al 68.
Sergi, tu crec que també...
No, jo vaig anar a l'escola industrial, perquè el meu pare tenia fàbrica de ceràmica i de jovenet vaig aprendre l'ofici, que crec que un pintor que hagi fet ceràmica és molt important, també, perquè és tota l'alquímia i tot. Després pels materials, les tècniques mixtes, això... I després vaig anar a l'escola industrial a estudiar això i després amb el Nolas Valls i vaig cometre l'error que el meu pare, aquest nen ha de ser advocat, aquest nen ha de ser advocat. I vaig estar 3 anys a l'autònoma. No es pot dir mai que perds el temps,
no.
Però a més era molt cansat estudiar dret. És millor estudiar assentat.
Sí.
No, sí. Va ser un desastre, perquè cada un, tots servim, els que ens dediquem a l'art, que ja hi ha prou obstacles i és prou complicat sí, sobreviure amb això, és que ha de ser una passió, ha de ser vocacional, si no ja no ho faríem.
Sí. Clar, ja ho haguéssim deixat, amb l'edat que tenim, mare això té valor,
Mare meva.
Sí, si una persona amb 50 anys continua amb la seva obra, és que té alguna cosa a dir. Va.
Un dia no sé qui em va preguntar definir el que era ser artista. I vaig dir, ser valent. Perquè... si no ets valent i una mica inconscient, no ets capaç de anar endavant. No ets capaç.
El que deia el Paco Salas amb molta gràcia, un andalús que havia que feia sí, talla Paco, de fusta, sí. Deia, el artista lo es por su osadía.
Sí, perquè això pleguen. Hi ha molta gent que ha començat i ha plegat. Ser una mica...
Bueno, per això sempre diem, por amor al arte, no?
Por amor al arte,
por amor al arte.
Apropa't una mica.
Ah, sí,
per això que gent com la Ferrés, per mi era molt dolent, per un nen... saps que toqués anar a estudiar i dibuixar allà perquè era el contrari de l'art, eh? Ni artesania.
Jo hi veig la part positiva, mira,
perquè tu ets molt sentimental, no, però
mi,
vull dir, no.
Repeteixo, l'olor em va fer enamorar de l'art, no és l'olor, doncs
bueno, això passava. Tu ara has dit una cosa que m'ha recordat el meu... jo vaig començar a fer pintura quan tenia 9 anys amb un pintor com la Teresa Ferrer, un pintor local que ensenyava, i és veritat, a l'estudi seu feia olor d'oli i de mistos, perquè feia col·lecció de capses de mistos. Llavors tenia muntanyes i feia un olor entre...
Es barrejava.
Sí, es barrejava i era molt particular. I ara tu, ara m'has fet pensar amb aquesta olor.
Clar, perquè l'olor inspira.
Sí.
No. És una manera d'activar.
En el cas de la Teresa, es barrejava l'olor de la trementina i s'ensabonava les mans amb un sabó especial. Jo, això m'ha quedat per tota
la trementina és perillosa, també estic dient,
Això sí.
Un dia vaig agafar un colocón que no tocava, caminava i no tocava terra. Ua! Sí.
I tu
ara entenc per què pinteu.
L'utilitza
segurament. Sí, molt ara hi vindria més a Rioja, però bueno.
Quan vosaltres, quan vau decidir dedicar-vos a això, no només a estudiar, sinó a dir, soc artista, i el vostre entorn era artístic, entenc.
Això és molt llarg.
Allò tinc, començo, tinc dos punts importants a la meva vida. Un va ser el meu avi, que va descobrir que jo podia tenir una afinitat, una virtut, no sé encara com no surt la paraula, a parlar, no? I va convèncer el meu pare em va posar a l'escola Massana, és que jo vaig anar molt jove, per això parlo de que m'hi van portar, i allà va ser també desastrós, pitjor no, però que a casa la Ferrés, fins que no vaig conèixer l'Eudald Serra, un escultor que va ser meu professor, no? El meu mestre, i aquell em va fer estimar l'escultura. Allà la vaig descobrir, amb 15 anys. I llavors vaig decidir que jo volia fer allò. I des de llavors no he parat. Però vaig tenir aquesta sort,
Carmen.
Bé, jo... ha sigut una cosa que és com si m'hagués vingut així, poc a poc, en el sentit que ha sigut com un camí que he seguit, però sense proposar-m'ho, no sé, és que m'ha vingut, perquè ja de petita, doncs això que et diuen, doncs mira, és que dibuixes molt bé, ho fas molt bé, i a partir d'aquí vas començant a estudiar també, que si una acadèmia, de l'Acadèmia d'Arts i Oficis, d'Arts i Oficis Belles Arts, i després tot això doncs, et porta doncs, també a conèixer el meu marit, que també és artista, i llavors quan et dones compte ja estàs ficat al mig del mar, allà, i dius, i ara no tinc
ja no
més remei. Que...
Ara com navego, eh? Endavant.
El seu marit és el Martín Carral.
Sí, llavors, clar, te trobes allà i continues, perquè també ja és una cosa que forma part de tu mateixa. Vull dir, ja està en tu. Tu no és una qüestió que diguis ho deixo o no ho deixo. Forma part de tu, que després pots anar professionalment, et pot anar millor o et pot anar pitjor, o fas més exposicions o no fas tantes exposicions, però és com una manera de veure el món, no? Que ja ho tens interioritzat, que sempre fas esbossos, pintes, projectes aquí, projectes allà,
I no et veus fent altra cosa.
Bueno, a veure, sí, a mi també jo tinc un taller que es diu Esfera d'Art, que faig classes i sempre m'ha agradat el tema de l'educació artística i tal, però que ja està amb tu. No és que ho deixo o no ho deixo. Ho pots deixar i fins i tot no fer exposicions, però d'alguna manera estàs a dins, no?
Lluís. Jo el primer record que tinc és que amb un amic meu copiàvem una cosa que es deia un TVO, que era dibuixos, i copiàvem tot el TVO i després ho veníem. Imagina't tu això, el negoci que fèiem. I després, ja als 9 anys, em vaig entrar amb aquest professor particular, i després als 13 vaig ingressar a l'escola Massana. Però el meu pare no volia que sigués artista, perquè era com tenir una filla puta, el mateix, era un pecat.
En aquella època, sí.
Era un pecat. I després jo vaig fer publicitat, perquè a ell li semblava que fent publicitat, i ara una cosa més sèria, jo soc de la primera promoció de publicitat de Barcelona, et semblava que això era molt sèrio. Però bueno, jo he seguit fent el que... I als 25 anys es va morir ma mare, i vaig dir, a prendre pel sac, vaig a fer el que a mi m'agrada, que és pintar. I em vaig posar al món de la pintura sense tindre ni idea, sense... però va haver-hi el meu jefe, que després jo feia d'editor. Bueno, jo he fet de tot, eh? He fet de grafisme, evidentment, he fet fotografia, no? He fet moltes coses. I en aquell moment el Tutén em va donar 150.000 pessetes. A l'any 75 va dir, mira, Lluís, jo et dono això perquè puguis passar un any i puguis pintar un any. I així vaig començar. I fins avui.
I... Sergi.
Doncs jo va ser el meu pare, que el meu pare, el pitjor que li podien dir era que un fill es dedicaria a l'art, i sobretot el gran, som sis germans, i representa que... I ja va fer tot el possible perquè no m'hi dediqués, però va ser ell, perquè de petit ja em va comprar una caixa de pintures a l'oli, i jo anava fent sobre cartró, anava reproduint obres de l'Anglada Camarassa, com podia, no?, del Martí Alsina, etc. I després ho portava aquí Caltano, Cabanes, que es dedicaven a embarcar. I els embarcava tots i els penjava a casa, clar. Però al mateix temps deia, mai de la vida et dediquessis a l'art, clar. Era... Però va
la
ser
raó,
ell,
no?
Va
i
ser
ell,
i inclús el que dèiem abans, també, dels perfums. Vaig obrir aquella caixa de pintures a l'oli i després quan sortia el camp, la naturalesa, pintar, tot això a mi ja em va fer veure que anava per aquí. I després al col·legi també em van portar a una escola d'aquí que no em vaig adaptar mai, que es diu, encara hi és, Col·legi Vieró, però que així com a les altres disciplines no en tenia mai res, hi havia un departament d'art que allò em va fer veure que jo havia d'anar per allà. Hi havia en Francesc Casademont, en Xavier Figueres, que tots s'han dedicat també a l'art, sobretot en Casademont. I això ja vas veient que realment quan comences a barrejar colors a la paleta, allò et fa vibrar, no? I realment jo penso que hi naixem, més que ens fem, hem d'empicar molta pedra i el Pep busca de nosaltres, però ja hi naixem, és aquella il·lusió interior, no?
Escolteu, ha estat un honor compartir amb vosaltres aquesta taula de tertúlia. Ha passat rapidíssim, 45 minuts. M'han quedat tants temes aquí apuntats que jo us convidaria per una altra cita a passar un matí aquí a Ràdio Sant Cugat. Carmen, Sergi, Lluís i Pep, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat. I els oients, ens tornem a trobar divendres vinent a les 9 del matí al 91.5 freqüència modulada amb més tertúlia de cultura.
Gràcies.
Gràcies.
Fracàs pot ser una oportunitat.